Bon dia, amants del rock, i benvinguts una setmana més a un altre programa de música. Us parla Ramonet Amigó des de les zones artesianes, just on es sintonitza l'Espluga FM Ràdio. Tot i que també podeu escoltar el programa a través de les xarxes, concretament a l'esplugafmradio.cat.
Espluga FM Ràdio, un altre programa de música, amb Ramon Amigó.
La setmana passada vam recórrer la primera meitat de la carrera musical de Neil Young i vam arribar fins a mitjans de la dècada dels 70. Avui continuem descobrint aquest gran músic universal d'origen canadenc, Neil Young. Com us deia a la presentació, la setmana passada vam acabar amb la carrera a l'any 1975 aproximadament, justament quan es va treure el disc Tonight's the Night, el tercer i últim dels treballs englobats a la trilogia The Ditch Trilogy. I avui començarem això a partir d'aquest moment, concretament a mitjans del 76. Aquest moment va ser quan Neil Young va reformar Crazy Horse, el grup que l'acompanyava, i va agafar el guitarrista Frank San Pedro, substituint el mort Danny Withen, que és el que comentàvem la setmana passada, que va morir per sobredosi, i el que se li va dedicar la cançó The Needle and the Damage Done. Amb aquest nou guitarrista, Neil Young, i aquesta nova formació de Crazy Horse, van gravar l'àlbum Zuma, un àlbum amb una temàtica dominant sobre relacions fallides, en la línia de treballs anteriors. Zuma va incloure Cortez the Killer, una història de la conquesta de Mèxic des de la visió dels asteques, també definida com una alegoria d'amor perdut i censurada a l'Espanya franquista, així com Through My Sails, una cançó gravada el 1974 amb Crosby, Stills and Nash, i que l'any següent es van reunir amb Stephen Nills per gravar Long May You Run, àlbum acreditat de The Stills Young Band, i seguit d'una gira que Young va abandonar cap a la meitat després d'enviar un telegrama a Stills en el que li deia: qui podria pensar que una gira que comença tan espontàniament acabaria de la mateixa manera? Bé, menjant-te un préssec, sé que et faig anar ràpid. Necessito descansar. Amb aquestes paraules es va acomiadar de la gira Neil Young, com havia fet altres vegades, i va continuar la seva carrera en solitari.
because I'm still in love with you. I wanna see you dance again because I'm still in love with you. On this harvest
un altre programa de música, els dimecres a les 8 del vespre.
El 1976, Neil Young va participar a The Last Waltz, el concert de comiat de The Band, al costat d'una llarga llista de convidats que va incloure Joni Mitchell, amb qui era amiga des de fa uns anys, Van Morrison i el mateix Bob Dylan, entre d'altres. La publicació del llargmetratge, dirigit per Martin Scorsese, va ser retardada per retirar les restes de cocaïna visibles des dels angles inferiors al nas de Young mentre interpretava Helpless, que és la cançó que escoltarem tot seguit. Això devia costar-los una mica perquè van haver de tallar moltes seqüències per poder filmar això. Sobre l'incident, el músic va comentar: "No estic gens orgullós d'això."
Big birds fly.
Un any després va editar American Stars and Bars, el seu següent treball d'estudi, en el qual va comptar amb la col·laboració de cantants com Linda Ronstadt, Emily Harris i Nicolette Larson. I va incloure Home Ground i Star of Bethlehem, dues cançons gravades anteriorment per l'inèdit Home Ground, així com nou material entre el que va destacar el senzill Like a Hurricane. El mateix va llançar Decade, el seu primer recopilatori amb cançons seleccionades i comentades personalment pel músic. Escoltarem ara, però, aquest tema que va immortalitzar novament en Neil Young, aquest Like a Hurricane, que us comentava, com un huracà. El 1978 va publicar Comes a Time, un àlbum acústic en la línia de Harvest amb cançons country i lletres autobiogràfiques, que personalment és un dels meus favorits junt amb Harvest, precisament aquest altre disc que també té aquesta mateixa línia de música acústica. L'àlbum, que va incloure la col·laboració de Larson en cançons com Motorcycle Mama i Already One, va aconseguir el lloc 7 de la llista Billboard 200, la seva millor posició des de la publicació de Harvest.
You are just a
El mateix any 1978 van prendre una gira en la qual va començar a dividir els seus concerts en dues seccions, una part acústica en solitari i una altra elèctrica amb el suport del grup Crazy Horse, que l'havia acompanyat des del principi. Durant la gira va interpretar una àmplia gamma de noves composicions que van aparèixer a Rust Never Sleeps, un àlbum que de registraments extrets de concerts i sobregravats a l'estudi. A més, va estrenar també una versió cinematogràfica de Rust Never Sleeps, sota el pseudònim de Bernard Shakey. Arran de l'èxit comercial de Rust Never Sleeps, els lectors i crítics de la revista Rolling Stone van nomenar a Young artista de l'any i a Rust Never Sleeps com el millor àlbum de 1979. A més, la revista The Village Voice també va anomenar el disc el millor any del món en l'enquesta Path and Job.
L'espai que trenca els esquemes, començant pel seu nom, i és que això no és només un altre programa de música. Motorcycle mama, won't you lay your big spike down? Motorcycle mama, won't you lay your big spike down? Always get in trouble when you bring it around. Motorcycle mama, won't you lay it down?
I amb aquest tema, Motorcycle Mama, entrem a la dècada dels 80, un temps crític per a Young, tant a nivell personal com a professional. El novembre de 1978, pocs mesos després de contraure matrimoni amb Peggy Young, va néixer Ben, el seu segon fill, amb tetraplegia i paràlisi cerebral. La incapacitat de Ben per parlar i l'absència d'escoles apropiades va motivar el matrimoni a fundar l'any 1986 The Bridge School, una escola que té com a finalitat la integració en la societat de nens amb necessitats especials mitjançant l'ús de sistemes de comunicació alternatius i augmentatius i tecnologies de suport. L'escola es finança a través de la Bridge School Festival, una sèrie de concerts benèfics anuals en què participen Neil Young i músics convidats i que s'està realitzant fins a l'actualitat. A l'any 2017 em sembla que va ser la 30a edició d'aquest festival dedicat precisament a aquest tipus de nens. En el pla musical, després de compondre la música per a la pel·lícula biogràfica de Hunter S. Thompson, Where the Buffalo Roams, va publicar Hounds and Doves, un àlbum de country amb descarts de sessions de gravació passades. Havia agafat temes que no havia gravat mai i que els tenia guardats als estudis i que en aquest cas els va reemprendre. Aquest àlbum d'alguna manera va marcar el començament de successius fracassos comercials durant tota aquella dècada dels anys 80. El 1981 va tornar a gravar amb Crazy Horse i va llançar Reactor, amb improvisacions musicals com T-Bone i Motor City, la cançó que escoltarem tot seguit. Després de la publicació de Reactor, va oferir un únic concert al Brit and Roses Festival de Berkeley, Califòrnia, que no va ser seguit per cap gira promocional. Escoltarem, doncs, el disc, aquesta cançó d'aquesta època, Motor City. Trans, el disc publicat el 1982, va marcar un canvi estilístic en incorporar vocoders, sintetitzadors, caixes de ritmes i altres elements electrònics que modificaven la naturalesa de la seva veu. El disc, el primer sota un nou contracte discogràfic amb Geffen Records, va estar inspirat per la seva creixent, pel seu creixent interès en avenços tecnològics per comunicar-se amb el seu fill Ben, i va ser promocionat amb una gran gira entre juliol i octubre de 1982. És fàcil comprovar aquest canvi instrumental del que us estic parlant, molt més cap al tema electrònic i tecnològic que va fer Neil Young en aquest disc, amb temes com aquest que escoltarem tot seguit, on el títol ja és prou descriptiu. Es diu Computer Age, o podríem traduir-ho com l'edat de la computadora. Potser és el moment en què ell va descobrir que la música electrònica també li oferia portes per expressar-se musicalment. Bueno, comprovarem aquesta cançó, Computer Age, d'aquest disc de 1982. Escoltem-lo.
Thank you.
Com podeu comprovar, aquesta cançó, tot i que la veu ho recorda perfectament a Neil Young, perquè és inconfundible, està totalment manipulada electrònicament. És una etapa que personalment a mi no m'agrada i que entenc que va ser un accident en la carrera de Neil Young, perquè, com dèiem, aquesta dècada va començar tant musicalment com personalment d'una manera bastant sinistra. El 1983, en un intent per ampliar el seu registre musical, va publicar Everybody's Rocking, un àlbum de versions amb temes de rockabilly que el músic va promocionar amb una gira pels Estats Units amb el grup Shocking Pinks com a banda. No obstant això, l'escàs atractiu comercial de Trans i Everybody's Rocking va portar el mateix president de la discogràfica, David Geffen, a demanar a Young de fer música de música característica del que havia fet anteriorment. Li va demanar: escolta, tu, deixa d'estar d'experiments i de rockabillys i de temes electrònics i torna al que havies anteriorment, que és amb el que vas triomfar, el que la gent li agrada i el que la gent et coneix. Suposo que per això, el 1984 va formar el grup The International Harvesters per gravar Old Ways, un àlbum de temàtica country en la línia de Comes a Time, finalment publicat el 1985. L'àlbum va comptar amb la col·laboració de Willie Nelson, un dels grans del country, i Waylon Jennings, un altre, i va ser seguit d'una gira promocional, tot i arribar només al lloc 75 a la llista Billboard 200 i registrar la pitjor posició per un treball de Neil Young durant la seva història musical. Recordeu que Billboard és la llista d'èxits nord-americana des dels anys 50, i té diferents registres, no? El Billboard 100, el Billboard 10, que són els 10 millors temes, i en aquest cas era el Billboard 200 en el que Neil Young, en aquest àlbum, va aconseguir el lloc 75, cosa que en aquest cas era inèdita per ell. Però escoltarem aquest tema i veureu com torna una mica als orígens d'aquest que us deia del disc Comes a Time, concretament el tema que dona títol a l'àlbum, Old Ways. El seu contracte amb Geffen va expirar després de publicar dos àlbums més propers al rock convencional, en el que es va utilitzar tècniques poc comunes en el seu registre, com l'ús de sintetitzadors i caixes de ritmes. El primer, Landing on Water, va veure la llum el 1986 i va ser seguit d'una gira de promoció amb el suport del grup Crazy Horse, que també va participar en l'enregistrament de Live. Les vendes dels seus treballs van disminuir progressivament durant la dècada de 1980 i Live, amb prou feines, va superar les 400.000 còpies a nivell mundial. Després de signar un nou contracte amb Represa Records, va formar una banda de blues sota el nom de The Blue Notes i va sortir de gira. La suma d'una secció d'instruments de vent va donar al grup un so proper al blues que va introduir el músic en un nou registre musical, el qual va dominar l'àlbum aquest de 1988, titulat These Notes For You. El músic va rodar un videoclip de la cançó que dona títol a l'àlbum, en el qual va criticar l'ús de cançons en anuncis de televisió i va esmentar explícitament empreses com Coca-Cola i Pepsi. Tot i patir la censura de la cadena de televisió MTV, el vídeo va guanyar el premi MTV al millor vídeo de l'any 1989. Escoltarem aquest tema que es titula així, These Notes. Us recomano que vegeu el vídeo d'aquesta cançó, de These Notes, que, com us deia, fa una mica de crítica al tema d'utilitzar música en anuncis comercials, en els quals hi veureu que el tio, sense cap mena de complexe, treu Michael Jackson, treu marques de beguda, com Pepsi i Coca-Cola, i bé, de cap manera té cap mena de problema per criticar tot el sistema que en aquell moment fa això, aprofita la música per als anuncis comercials. Val a dir que a la fi de 1988, Neil Young va complir la promesa de tornar a gravar amb Crosby, Stills i Nash. Si en aquest cas, David Crosby abandonava les drogues. El resultat, American Dream, el primer àlbum del quartet des de la publicació de Deja Vu. Va obtenir ressenyes generalment negatives. Sobre això, William Rulham, de AllMusic, va definir l'àlbum com un esforç raonable que marca la falta d'aquesta espurna que feia que el grup tingués molta més xispa, molta més guspira, gràcies a la suma de les parts. Veureu que la cançó que escoltarem tot seguit, que té l'estil d'aquestes cançons del disc, dels discos antics de Crosby, Stills, Nash & Young, i torna a trencar amb la tendència natural dels temes musicals de Neil Young d'aquesta època. Escoltarem doncs aquest tema, American Dream, de l'àlbum precisament titulat així, American Dream. Ja veieu que estic posant els temes que bàsicament són el mateix títol que donen el títol als àlbums, no? Però suposo que són els títols més identificatius de cada un dels discos de Neil Young. Escoltem doncs American Dream.
Sortim de la monotonia. Ara a l'Espluga FM Ràdio, Minuts de Rock. I used to see on every TV your smiling face look back at me.
girl next door. People's money piled on the floor. Accusations that you tried to deny. Revelation and rumors begin to fly.
Al començament de 1989, Young va publicar el senzill Rockin' in the Free World, que va aconseguir el lloc número 2 de la llista Billboard Mainstream Rock, una altra de les llistes que us deia abans, no? De la Billboard, en aquest cas la llista de temes de rock. Aquest tema el va gravar com un avançament de l'àlbum Freedom. El retorn a les seves arrels musicals, que va ser acompanyat d'una major implicació en problemes sociopolítics, reflecteix en la lletra de Rockin' in the Free World, on critica l'administració del president George Bush i la destrucció del medi ambient. Estem parlant del George Bush primer, final dels anys 80. Aquest àlbum es caracteritza per l'ús d'una forta distorsió i de retroalimentació a algunes de les cançons de Freedom, que va equiparar l'ambient amb el disc anterior Rust Never Sleeps, i que va precedir l'auge del que se'n va anomenar el grunge. Sobre això, Kurt Cobain i Eddie Vedder van citar en més d'una ocasió a Young com a influència musical i contribuir a un renovat interès per la seva carrera musical. Escoltem doncs aquest tema, Rocking in the Free World.
Sleeping in the shoes, but there's a wall that's
Neil Young va iniciar els anys 90 reprenent el seu treball amb Crazy Horse i gravant Ragged Glory, un àlbum marcat per l'ús d'una creixent distorsió en el so de la seva guitarra Old Black, i seguit per una gira amb Social Distortion i Sonic Youth com a teloners, cosa que indica el seu lligam amb el moviment grunge que en aquell moment estava naixent a ciutats com Seattle. El disc en directe World va recollir extractes de la gira de Ragged Glory i va ser publicat de forma paral·lela a Arc, un collage de feedbacks i distorsions de 35 minuts de durada, que en aquest moment no us posaré. Us posaré un tema d'aquest primer disc, no? del disc All Black, del disc Ragged Glory. Escoltarem aquest tema, doncs.
Si t'apassiona el rock, no canviïs d'emissora. I si no t'agrada, tranquil, perquè aviat t'agradarà.
We've got another rocker up here with us now.
I amb aquest disc que encetava Neil Young la dècada dels anys 1990, avui hem dibuixat dues dècades més de la vida musical d'un dels reis del folk rock, el Neil Young, el que ha estat parlant tota aquesta estona. En el tercer programa dedicat a aquest músic, que serà la setmana vinent, coneixerem què va fer des d'aquesta dècada dels anys 90 fins a l'actualitat. Un músic que ha anat fent diferents estripades en els seus estils, però que sempre ha retornat en aquest estil d'arrel country folk, que l'ha anat donant la seva carrera durant aquests 40 anys de carrera que ha tingut. La setmana que ve descobrirem aquesta part més moderna, aquesta part més actual de la seva vida musical. Així que espero que també pugueu disfrutar-la com jo estic disfrutant amb aquesta.
Els dimecres ens deixem transportar per la història del rock.
Bé, i fins aquí el programa d'avui. Com sempre, ha estat un plaer descobrir junt amb tots vosaltres una mica més de la història del rock, encara que sigui en un altre programa de música. Us ha parlat Ramonet Amigó des de l'Espluga FM Ràdio. Abraçades per tots i fins la setmana vinent. Salut i rock and roll.